Fita. Esdeveniment, assoliment o moment de gran rellevància que pot marcar un abans i un després en un àmbit determinat. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem la Montse Barderi. Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Francesc.
Gràcies per acompanyar-nos, benvinguda a la tarda. Avui farem el que fem tu, però abans deixa'm saludar el president dels noticiaris d'aquesta casa, Òscar Fernández, com estàs?
Hola, Garriga, hola, Montse, bona tarda a tots dos.
Avui és un dia especial per a la nostra empresa.
Sí, fa una estona hem donat una notícia que fa molts anys que esperàvem en aquesta casa, sí, sí.
Molts anys.
Sí, sí, sí. Els que fa molts anys que treballem aquí sempre havia estat una fita que semblava inabastable i que sempre s'havia provat diverses vegades i que sempre ens havíem quedat a les portes. I és que des d'avui, 3CAT està incorporada a la Unió Europea de Radiodifusió, la UER. És la principal associació de mitjans públics de tota Europa. Compartirem a partir d'ara espai amb corporacions públiques que segur que et sonen, Garriga, com la BBC, France Televisió,
home,
o la RAI, entre d'altres. Així reforcem la presència en l'escena audiovisual europea. Això ha passat fa una estona a Praga, a la República Txeca. Allà hi ha hagut l'assemblea d'aquesta Unió Europea de Radiodifusió, la UER, la EBU, també, i s'acaba de produir, i tinc una sorpresa per tu, perquè podem anar fins a Praga.
Ah, mira.
I tenim en línia la presidenta de 3CAT, la Rosa.
Epa,
Romà.
Poso bé,
Rosa, bona tarda.
Poso bé el coll.
Veus? Aquestes coses a vegades fallen, veus?
No, home, no ens pot fallar la connexió amb la presidenta de la corporació.
Em sembla que sí.
Jo no sentim l'antena.
Ara sí.
Rosa Romà, bona tarda. Em sembla que no sent l'antena.
Hola.
Hola, Rosa.
Hola.
En sents?
No ens pot fallar amb la presidenta, això, eh?
Sí, escolta'm, aquestes coses passen.
A veure, va, la tercera és la bona. La tercera de 3CAT és la bona.
Vinga.
Rosa Romà, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Sí. L'havies de saludar tu, es veu.
Clar, és que només funciona si saludo jo.
Si saludo jo no funciona, sí. ja es veu.
Exacte.
Però vaja. No, dèiem això, que els que fa anys que treballem en aquesta casa, era una fita que s'havia buscat, s'havia intentat i no s'havia aconseguit fins ara.
Sí, efectivament, és una fita llargament reivindicada des de Catalunya, des de TV3, des de Catalunya Ràdio, i per tant molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim. Per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions. En fi, ho sabeu millor que ningú, tot el que suposa darrere d'això.
Ha estat necessari canviar els estatuts, perquè fins ara, de fet, 3CAT és la primera corporació no estatal que aconsegueix entrar a la EBU, a la UER.
Sí. Portàvem bastant temps treballant-hi, precisament més de 2 anys, buscant la manera d'encaixar dins d'uns estatuts on no hi teníem possibilitat d'incorporar-hi si no suposava un canvi d'estatuts. Per tant, hi ha molts països que han estat involucrats, canviant i buscant des de l'àmbit més jurídic, no?, quina podia ser el nostre encaix perquè els diferents estats membres, evidentment, puguin mantenir la seva, diguem-ne, capacitat, no?, d'influència i de representació estatal, però també nosaltres poguéssim formar-ne part, que és estratègic i clau per nosaltres i pel futur d'Europa.
Si s'ha aprovat és que ningú hi ha votat en contra, per tant, tots els països han acceptat l'entrada de 3CAT en aquest organisme?
S'aprovava amb 2/3 parts de la votació a favor, i la veritat és que nosaltres no hem pogut estar dintre mentre es votava. Per tant, encara no tenim la informació a fons de quins països, si és que hi ha hagut algun país que ha discrepat. Però la veritat és que portem aquí ja més de 24 hores parlant amb tots els representants de tots els països i la predisposició era molt bona. I, per tant, doncs, sabrem a posteriori què ha passat exactament.
En tot cas, això és formar part d'aquest club selecte de les principals corporacions públiques, però efectes pràctics, amb què es notarà? Amb què notaran els nostres col·legues de TV3? Amb què notarem a Catalunya Ràdio aquesta nova membresia?
Doncs aquesta membresia és molt important per l'àmbit periodístic, sobretot, perquè implica la capacitat d'intercanviar notícies amb tots els mitjans europeus i, per tant, tenir molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte que formar part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. també tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups, ja feia un temps que hem començat a participar-hi, de grups de treball en temes tecnològics i d'innovació, la vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics, tot el que té a veure amb intercanvi de continguts culturals, musicals. Catalunya Música ja fa 15 anys que formava part de l'EU, era l'única petita, diguem-ne, representació nostra que hi teníem, però ara no només hi ha la música clàssica, sinó totes les nostres músiques, tota la nostra oferta cultural i tot el que implica també les amenaces que tenim, valors democràtics, com generem oportunitats amb l'intel·ligència artificial, etc, etc. Per tant, crec que ho notarem moltíssim des de tots els departaments vessants i sobretot la ciutadania.
Com deies, primer va ser Catalunya Música, ara hi entrem. Queden passos per endavant, per exemple, el Festival d'Eurovisió, que és una de les coses que organitza la UER, en algun dia s'hi podrà participar en el futur?
Tant de bo. De fet, a dia d'avui, dins de l'EBU, hi ha altres mitjans que no poden participar d'Eurovisió. Eurovisió és un concurs musical d'estats, i per tant, com a tal, hi participen només els estats que tenen interès en participar, i en aquests són estats, a través del seu mitjà principal estatal. Per tant, hi ha altres membres. Això no és una, diguem-ne, no seria una excepció que nosaltres no hi siguem, però tant de bo algun dia, no?, puguem arribar-hi a ser, i jo crec que per Catalunya seria una fita important, també.
I per què s'ha acceptat a 3CAT? És a dir, els altres països, que han vist en 3CAT, o què se li ha explicat als altres països per dir, mira, sí, sou com nosaltres, podeu formar part d'aquest club?
Bé, nosaltres tenim una dimensió que sempre aquí, en context europeu, els expliquem que tenim la dimensió de la Televisió i Ràdio de Portugal. Som una corporació gran, important, amb molts mitjans i capacitat de producció a nivell de qualitat de molta excel·lència, tant amb ràdio com amb tota l'aposta digital que s'ha fet des de la ràdio, de podcast, etc., però també des de la vessant televisiva, tota l'aposta per la ficció, tot el que suposa també els projectes tecnològics i d'innovació. Tenim un paper en aquests moments molt actiu a nivell europeu en tot allò que té a veure amb combatre, no?, la desinformació a través del Carles Baraibar i altres periodistes de la casa que també ja havien començat a participar en temes de fact-checking. Per tant, des d'aquest punt de vista, realment, l'EBU el que busca és no només, diguem-ne, mitjans que es vulguin beneficiar d'aquest grup tan selecte, sinó que també puguin contribuir. I nosaltres, clarament, per molts dels països membres, han vist que tenim una capacitat en la que realment podrem ser un membre el que participe, que aporta coneixement i que, per tant, doncs, formar-ne part era important també per ells.
Doncs avui hem començat amb aquesta notícia. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics de tota Europa. És una magnífica notícia que nosaltres celebrem i, per tant, és per felicitar-nos-en. Presidenta de 3CAT, Rosa Romà, gràcies, moltes felicitats també. Gràcies i bona tarda.
Felicitats a tots vosaltres, també.
Gràcies.
Molt bona tarda.
La notícia d'arrencada, això que feia tants i tants anys que s'ha lluitat en aquesta casa, des de Catalunya Música ja es va fer un primer pas, i després Catalunya Ràdio, els últims anys, remant, també amb la feina del Xavier Mujal, antic adjunt a la direcció d'aquesta casa, que va fer l'última empenta, potser, per acabar-ho d'aconseguir avui, 25 de juny de 2026. Doncs mira, escolta, tant de bo tinguéssim cada dia notícies així, no, Òscar?
Pensa una cosa, tu, que com jo vens d'esports, i que quan hi havia un gran esdeveniment,
no,
a l'hora de buscar, a l'hora de buscar les acreditacions, em vas a preguntar, i la primera pregunta era, ets de la UER?
I tu?
No.
Bueno.
Però si no ets de la UER, l'acreditació et costarà tres vegades
més.
O sigui
que ja podem tornar a esports, que ara sí que ens acreditaran.
Ara ens acreditarien.
Mira, diu el Borda que també torna a esports.
Ah, clar, no. I també s'havia menjat alguna acreditació que no era UER, i per tant costava tot més.
Algun mundial des de la barrera.
algun.
En fi, doncs bé, doncs això és el que us hem explicat avui amb el nostre president de noticiaris, Òscar Fernández. Ara reprendrem nosaltres i ens n'anem també a Venezuela, perquè és un dels punts,
i tant, sí,
dels
sí,
punts neuràlgics d'aquesta jornada. Re, Òscar, fins demà.
Adéu, fins demà.
Fem una pausa i agafem l'avió i anem a veure Venezuela, que la cosa està molt, molt complicada.
BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a bitllet?
I la Clover.
Ho retiro tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, per dia que guanyareu.
Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
Pierce Brosnan.
Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Passant 12 minuts de les 4, serà un quart de 5 de seguida, i són hores d'angoixa a Veneçuela després dels dos terratrèmols que han sacsejat el país aquesta matinada.
Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
Se cayeron todos los edificios. Dios mío, tiene que haber muerto.
Són testimonis esfereïdors en un dia que Veneçuela es desperta amb els equips d'emergència bolcats en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I, evidentment, doncs el que es trobaran serà segurament molt dur.
Sí, perquè han sigut dos terratrèmols molt forts, de magnitud 7,2 i 7,5. Això ha passat en menys d'un minut de diferència, entre els sols 39 segons, aquests dos terratrèmols tan forts. Això va passar ahir, cap a les 6 de la tarda, hora d'allà, en plena festa nacional, per tant, moltíssima gent també desplegada, no? I en les últimes hores, a més, hi ha hagut una trentena de rèpliques. Una catàstrofe que ha deixat un balanç encara molt provisional d'almenys 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis fan tema al pitjor i segurament les víctimes aniran creixent amb el pas de les hores.
Imagino que has vist imatges, Montse, i fa posar els pèls de punta.
I perdoneu la meva ignorància, però la primera sensació que he tingut és... Això no serà del canvi climàtic causat pels éssers humans. O sigui, pot tenir algun tipus de relació i no. És les plaques tectòniques que no tenen res a veure. Però com que fem tants disbarats amb la natura i tenim aquesta relació de dir fins
ja no
a quin
que
punt...
Ve d'on ve, no?
Imagina't, no? Cada desastre natural penses quin punt, no? I hi ha la intervenció humana. I és veritat això que deia Judit de les víctimes, dels ferits i de les cases, perquè perdre la pròpia casa, perdre la teva ciutat, perdre l'espai públic. I la por traumàtica, no? Si una persona té un atac de cor, per exemple, i ja no és el mateix durant un temps, imagina't tu anar pel carrer quan se'n va el vibració, et pot fer recordar aquell episodi tan horrorós.
De moment, a Veneçuela, el govern interí ja ha decretat l'estat d'emergència.
La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha destrosses importants, danys importants a la capital, Caracas, i entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons ha confirmat el govern d'Euskadi. De fet, a hores d'ara, diversos països, per exemple, Estats Units, Alemanya, França, també Espanya, tenen avions carregats amb emergències preparats per sortir cap a Veneçuela, tot i que hores d'ara arribar-hi no és gens fàcil.
Trobar supervivents. Trobar supervivents. Aquesta és la prioritat i és una feina molt complicada. Difícil d'imaginar, fins i tot. Per això ens acompanya el Jordi Vidal, de l'equip de Rescat i Emergències de Catalunya. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vosaltres heu participat en operacions internacionals d'ajuda humanitària. En aquests casos, quan arribes, quin panorama et trobes?
Doncs bé, depèn de la situació. Doncs com ara com a Venezuela, que seria semblant a Turquia, doncs una devastació total d'edificis molt grans, caiguts, col·lapsats, una descoordinació total també de l'equip d'emergència, i també depèn del país on vas, està clar.
Clar, Venezuela, que és un país que ja de per si té una situació complicadíssima, de pobresa, de serveis públics, no sé si dir fallits, però que en molts casos no ni existeixen, arribar allà ara deu ser un caos absolut, no? Perquè si ja ens parles de descoordinació a Turquia, doncs a Venezuela encara més.
Sí, està clar. El que passa que fins que no arribes allí i veus, els països intenten ells coordinar, sobretot els militars intenten ficar ordre, però molt sovint no és el que tu penses, i quan arribes allí doncs has d'estar preparat doncs perquè tota la logística que portes sigui l'adequada en ser tu autosuficient.
Perquè en el vostre cas, per exemple, us desplaceu amb equipament, és a dir, entenc que també porteu les vostres eines i que, per tant, aneu amb els vostres equipaments.
Sí, sí. Nosaltres, com a equips d'aquí, independentment, ja portem tot el que és la logística. Hi ha equips USAR, doncs, molt més lleugers, que seria, doncs, sanitaris, equips de rescat i importantíssim la feina dels gossos, l'equip caní. I després hi ha equips USAR molt més pesats, que ja porten campaments base, on tot el control està molta més infraestructura. El que passa que també són equips doncs, que s'estableixen en una zona i no tenen tanta mobilitat, per dir-ho d'una manera.
I com se sap on val la pena buscar si hi ha alguna persona supervivent i no? Hi ha alguna... Els gossos són la clau aquí, per exemple, per detectar on hi pot haver una persona atrapada?
Doncs per mi sí, clar, jo a part soc guia caní, doncs, i no et diré el contrari, vist l'experiència, doncs són eines primordials. I també és molt important doncs, les primeres 24-48 hores perquè l'efectivitat dels gossos sigui crucial, saps?
Perquè com funciona això? El gos es va passejant per les zones devastades i si s'atura un lloc o si borda un lloc, allò vol dir que pot haver-hi algú allà?
Sí, sí, sí. Nosaltres preparem els gossos doncs, perquè inclús que hi hagi equips d'emergència treballant, doncs el gos no faci cas d'aquests actuants i ell se centri amb el cono, per quan tinguem una forma, amb un cono d'olor que surt d'un lloc constant. Llavors el gos se focalitza allí i també tinc una cosa, nosaltres entrenem, jo particularment i molts companys, entrenem només per localitzar persones en vida, perquè és és l'objectiu primordial, no?
Clar.
I llavors, aquestes primeres 28-48 hores d'afectació doncs, pel gos i pels equips de rescat, també pel cansanci i tot, que això també afecta, doncs, són crucials. Llavors, el gos localitza, focalitza, senyalitza, i això no vol dir que allí on senyalitzi el gos puguis acabar trobant la víctima. Perquè pensem que en edificis de 14 plantes que he sentit que s'han derrumbat, el gos et pot focalitzar i localitzar un lloc i després tu localitzes a 10, 15, 20, 30, 40 metres més enllà. Llavors l'equip de rescat, aquí és treball d'equip de rescat, d'anar desenrunant, d'anar buscant llocs per on poder penetrar i si tenim sort doncs poder localitzar les víctimes en vida.
Quants dies poden passar i que encara pugui haver algun supervivent? És a dir, entenc que un o dos dies segur, pel que ens dius, però poden passar molts dies i que una persona encara resisteixi? Això us heu trobat?
Doncs sí, mira, companys nostres a Turquia mateix en més de 72 hores van localitzar persones en vida, gràcies a Déu. Això es depèn de... Sabem que tot afecta la deshidratació... Sabem que en 24 hores i més en les situacions en les que es troben, la calor i això, doncs les persones ens deshidratem ràpid i això és vital. Però s'han trobat casos de supervivència doncs, que dic més de 72 hores i localitzar persones en vida, gràcies a Déu.
I ara el nombre de víctimes, ens deia la Judit, està sobre els 100...
Els 164 morts, més d'un miler de ferits.
Per la teva experiència, quan veus la magnitud dels edificis que s'han ensorrat i el tipus de construccions que hi pot haver, Aquesta xifra, creus que es dispararà molt i que trigarem molt a saber la xifra final de víctimes?
Bé, jo, de lo que sé ara, i per companys que tot, fins que no estàs allí al lloc i al terreny no et pots fer la magnitud de la idea, no? Però veient imatges i això, jo diria que és molt agosarat, diu, però jo crec que sí, que el nombre de víctimes pujarà i bastant. He sentit també pels mitjans de comunicació, no?, que es parla de fins a 10.000 víctimes. Esperem que no, esperem que quants menys siguin, doncs millor, però està clar que la magnitud del col·lapse estructural que hi ha, doncs és bastant gran, sí.
I a banda d'això, aquestes possibles rèpliques que sempre ens diuen que poden acabar passant unes hores després dels primers terratrèmols, que no sé si això també ho heu de valorar vosaltres per la vostra pròpia seguretat d'estar al cas d'això, no?, quan feu les feines de recuperació.
Sí, vull dir, nosaltres, els equips que portem, doncs hi ha gent encarregada de monitoritzar i està pendent tot del que és la climatologia i tal, però sincerament, i havent estat a llocs així, també et diré que en aquests moments els equips que estan allí, professionals, doncs si al final hi ha una rèplica i estàs allí, doncs estàs allí. És molt difícil preveure-ho i és molt difícil que un cop estiguis allí treballant, doncs igual que mesures de seguretat, igual que totes les coses que estem entrenats, doncs en aquestes situacions, bueno,
s'ha de fer la feina perquè hi ha vides en joc, no? Vols dir?
Exacte.
S'ha de ser una mica més àgil, potser, que del que dirien les normes. Et consta si vosaltres podríeu mobilitzar alguns dels vostres efectius i anar cap a Veneçuela les properes hores?
Bueno, des de l'EREC, diguéssim, s'està, que aquesta tarda se farà una reunió d'emergència i veiem la disponibilitat de la gent i la mobilització. No, al final són gent que és una ONG, són gent que tenen la feina i tal, i doncs primer s'ha de monitoritzar, s'ha de fer mobilització de la gent i de qui disposem. I després també estem en contacte amb altres ONGs, per exemple Bombes Sense Fronteres, IAE, que ja hem tingut amb altres emergències ja hem tingut aquesta coordinació, i llavors intentem, si no per un costat o per l'altre, intentem anar cap allà, ajudar, i sobretot el tema de gossos, portar gossos cap allà, perquè és, ja dic, per nosaltres és vital.
Doncs és el Jordi Vidal, de l'equip de rescat i emergències de Catalunya, que té experiència, malauradament, amb aquestes situacions que ara estem veient a Veneçuela. Jordi, gràcies per atendre'ns.
No, gràcies a vosaltres.
8 minuts per 4:45 de la tarda. Som a les portes de la Setmana de l'Orgull, Montse.
Molt bé. Som-hi.
Sí, això és important perquè, justament, cada vegada més hi ha motius per reivindicar els drets i la dignitat de les persones dels col·lectius LGTBIQ+. L'últim cas, les agressions que ha patit el grup mallorquí Fades, vam tenir-los aquí...
Sí, fa res.
No?
Menys una setmana, no?
No, una setmana, era dijous passat.
Doncs mira.
Dijous passat, els vam tenir aquí per presentar-nos el seu èxit de Sant Joan, una cançó que serà la cançó de l'estiu, si depèn
segur,
de mi.
Segur, segur.
Doncs resulta que vam patir una agressió al concert de dimarts, vaja, a la Revetlla de Sant Joan, a Vilassar
de Mar. Justament, presentava la cançó de Sant Joan, i mira, en aquest concert que vam fer a Vilassar, doncs, segons expliquen ells mateixos a xarxes, diverses persones del públic els van agredir. Com ho van fer? Tirant glaçons mentre actuaven. Això els va obligar a aturar el concert fins a 3 vegades. Finalment, fins i tot van haver de dir, mira, parem, el cançó Salem, i expliquen que això es fa posar la pell de gallina realment, que és el tercer concert dels 10 que porten d'aquesta gira en què els han agredit d'alguna manera o altra, i això diuen que se suma a les amenaces i a l'odi generalitzat que reben per xarxes. De fet, ells han explicat en aquest comunicat que creuen que l'origen d'aquestes agressions és molt clar, és perquè ells són persones queer que defensen la llengua i la cultura catalanes, i això davant l'auge de l'extrema dreta doncs posa les coses molt complicades. Hem intentat contactar amb ells, estan molt afectats i de moment prefereixen no posar més veu més enllà d'aquest comunicat que compartien a xarxes.
Agredir cantants,
i mira la Rosalia, que està amb la Loli Bahia,
sí,
exoficialment, però avui s'ha fet una fotografia amb una samarreta que posa I love my girlfriend. Tots els comentaris comencen a ser molt agressius cap a la mateixa Rosalia.
Sí, sí. També.
Ja està bé, has deixat el rau Alejandro, això sí, què t'ha fet aquest home per que hagis d'anar amb les dones, i aquesta dona no està bé, o sigui, hi ha molts insults cap a la Rosalia ara pel tema de la Loli Bahia. I jo, és el que us comentava abans, jo amb la meva parella, que és una dona, doncs, per exemple, no li agafo la mà per falta de ganes, sinó per por, si vaig al metro o pel carrer, que passi alguna cosa.
Però això t'ha canviat amb el temps? És a dir, potser fa uns anys no tenies aquesta por i ara sí que tens aquesta por?
Ara em reivindico amb espais segurs, per exemple, ara amb vosaltres, no? I ens està escoltant moltes persones, però un dia, sortint d'un concert a la 1 de la matinada, doncs vigilaré, perquè...
Però perquè tens por que et pugui físicament passar alguna cosa.
Físicament, sí, sí. A l'Observatori d'Agressions LGTBI cada any ha augmentat. L'oposició és més gran. Jo crec que té molt a veure amb els discursos que trobem a les xarxes de com ser un home de veritat, com ser una dona de veritat, l'home proveïdor, la dona de veritat femenina, tota aquesta cosa que tornem als estereotips, que a més és tot fals, perquè la dona paleolítica et caçava. I amb totes les excavacions s'ha vist també. Per tant, anem molt en compte en posar-nos què és el natural, què és el que ens toca científicament. L'home ha d'estar amb la dona, així ho diu Déu. Hi ha també una vessant molt fonamentalista, una mica talibana, amb el tema. I jo penso que hem de gestionar la diversitat, i els drets LGTBI no van en contra dels teus drets. O sigui, que jo em pugui casar amb una senyora no va en contra de que tu...
Ni t'obliguen a tu a casar-te amb una senyora si no vols casar-t'hi.
Exacte, que això és el bonic, no? Que puguem fer unes polítiques públiques en les quals tothom ens hi sentim representats, i això és molt important.
Volíem parlar amb Fades, han preferit avui no fer declaracions públiques, però sí que podem saludar la Marta Oliveres, que és membre de l'associació La Rierada, que organitzava aquesta festa a Vilassar de Mar. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què va passar, si ens ho pots explicar amb més detall?
Sí, a veure, realment, ja heu fet una mica l'explicació del que va passar, eh? Sí que és cert que des de dins es viu una mica diferent, però sí, va haver primer una agressió contra l'escenari, o sigui, contra Fades, des d'una part del públic que és difícil de detectar, la veritat. Van aturar el concert i va haver després dues més agressions fins al punt de cancel·lar-lo.
I quan es cancel·la el concert, entenc que vosaltres parleu amb Fades. Com estaven? Què us van dir?
A veure, o sigui, a mi em sap greu també parlar en nom de tot el grup. Sí que és cert que vam xerrar amb elles, evidentment, perquè tenim també dins de la Riera disposem d'un protocol i una comissió de gènere amb el que treballem, doncs, amb les artistes abans i després, en aquest cas, d'aquesta agressió. I, bueno, evidentment no estaven bé, no? Vull dir, és una cosa que és complicada per qualsevol persona que pateixi aquest tipus d'agressió LGTBI-fòbica i homòfoba, així que és una situació complicada, però sí, no ho sé, no... Penso que és una cosa que també elles, en el moment en què vulguin exposar-ho, doncs ja ho faran, no?
Què va dir el públic? Perquè entenc que, clar, si tu vas a un concert de Fades, en teoria, vaja, pot haver-hi gent que se sorprengui, que no sap de què va, però la majoria de gent ja sap què va veure i ja s'entén que els agrada. Com reacciona el públic quan veu que hi ha una colla de brètols que fan això?
Clar, això és una cosa que ens preguntem totes, eh? Perquè realment tu, quan vas a veure un concert, és perquè t'agrada aquell concert i el vols gaudir i ja està. I sí que és cert que quan va començar el concert de Fades vam veure un gruix enorme de fans supercontentes i gaudint del show que estaven fent. I clar, és una cosa que no pots controlar, la gent que passa per allà o gent que només vol crear conflicte i odi, perquè al final és la revetlla, és un espai on ve moltíssima gent, i gent que potser no té ni idea ni què ve a veure.
Però no sé si veu identificar aquests agressors com gent que passava per allà o que ja eren allà volgudament per fer això, o no heu pogut esbrinar-ho, això?
Clar, això és un tema bastant complicat, perquè tu com a... O sigui, nosaltres estàvem dues persones de l'assemblea només pendents d'això, també la nostra seguretat, hi havia moltíssima gent del públic pendent d'on venien els gels, d'on venien doncs, aquests grupets, i sí que al dins de l'espai potser hi havia algun, però molts venien des de fora del recinte. Llavors és... Clar, és complicat identificar-lo en el moment en què vam veure l'últim gel, de fet, l'últim glaçó, que va sortir com de l'entrada del nostre espai. Moltíssima gent va sortir corrents, amb crits, també, o sigui, va haver molt rebombori per part del públic per buscar aquestes persones, però clar, van fugir, van començar a córrer i va ser molt complicat identificar-les, la veritat.
Això es pot denunciar a la policia, ja ho heu fet, ho fareu?
Clar, en el moment en què no saps qui ha estat, no? és un tema a nivell legal una mica complicat.
Clar.
Sí que nosaltres, com a assemblea, evidentment, ho vam parlar al moment, la nostra comissió doncs, va dir, va, fem un comunicat, anem a intentar, doncs, de quina manera millorar el nostre protocol de cara a l'any vinent, perquè, clar, al final, quan passen aquestes coses, nosaltres tenim un protocol, però no contempla totes les possibilitats.
Clar.
Aquest diumenge, de fet, fem valoració de la nostra festa major i gran part de la valoració serà això, no?, de com encabir, no?, com tenir, que tingui cabuda també aquestes coses que et penses que mai poden passar, però, clar, evidentment, doncs han passat.
Per la vostra experiència organitzant activitats i actes, ara ens deia la Montse Barderi, hi ha com una deriva negativa. Detecteu aquesta deriva cap a col·lectius queer o LGTBIQ+, que va pitjor, això?
A veure, avui, justament, per xarxes, ho estàvem comentant, que és fort que nosaltres... O sigui, nosaltres que en principi, els nostres seguidors, no?, en el nostre cas... del nostre Instagram, les coses que fem, no? És gent que realment ens vol seguir, no? I que els sembla bé tot el que fem.
Clar.
Tots els comentaris són, o sigui, tots no, evidentment, però molts comentaris són cap a odi, cap a, bueno, comentaris racistes també, molts xenòfobs, comentaris homòfobs.
A Instagram, que en teoria...
És una cosa que estem veient moltíssim.
Que en teoria Instagram és l'amable, és a dir, la dolenta era Twitter, sí, i Instagram sí. Hi havia com una mica més d'amabilitat.
Sí, Instagram i TikTok, sí. Estaven com un rebombori bastant lleig, la veritat.
És que això va més, vull dir, no pensem en aquest col·lectiu minoritari, LGTBI, racisme, catalanofòbia, l'ús del català, democràcia, drets civils, o sigui, estem tots en el mateix pack,
obrint aquí el ventall.
Sí que som un conjunt cada vegada més odiat, i després, bueno, el que ens va passar a Sabadell amb el porter, un crit molt típic de Vox, no?, per exemple, de l'extrema dreta, que és un càntic típic, no?, Pedro Sánchez tal, no? Bueno, anem amb compte, perquè no és allò que dic, pobres, ens passa això, és que vosaltres també us està passant.
Ens passa a tots, ens passa a tots.
Vull dir que formeu part d'aquesta societat democràtica que voleu.
Doncs és Marta Oliveres, de la Rierada, que va organitzar aquesta revetlla a Vilassar de Mar. Re, Marta, ens sap greu que ens haguem de comunicar en aquestes circumstàncies, en tot cas, amb molta força i tant de bo no es torni a repetir.
Gràcies, merci, bona tarda.
Bona tarda.
No és ni de bon tros la primera agressió homòfoba, Judit, que passa en un escenari.
Sí, hem repascat diversos casos perquè, malauradament, cada vegada n'hi ha més, no? Per exemple, el que li va passar a l'exconcursant d'Eufòria, Albert.
Soc un puto indie pop catalanet i ara t'escric un reggaetó.
Fa 3 anys, en el seu primer concert en solitari, clar, imagina tota la il·lusió que fas a Eufòria, fas el teu primer concert, doncs va rebre crits de Marieta des del públic i en acabar li van llançar una pedra.
Però qui va a un concert a fer això? O sigui... Jo entenc que hi hagi gent que s'escalfi a les xarxes i perquè, mira, no passa res i ningú no et veu ningú. Estan... Però anar a un lloc a fer una cosa...
Però estan perdent la por.
Una pedra, un gel.
Sí, però hi ha com una mena de xuleria amb el tema que cada vegada, com que els discursos es retroalimenten, s'estan empoderant molt i en aquest sentit aquesta sensació d'impunitat. Aquesta gent...
Llençar una pedra a algú que canta.
Però, clar, saben que estan allà...
Però no li llençaràs una pedra a algú que passa pel carrer?
No,
algú
però...
Algú que canta encara menys?
Que canta i el veus Marieta, sí, sí. I no és un home de veritat.
Això és un cas, però n'hi ha més.
La cantant Mètrica. Fa un any, a les festes patronals de Burgos, part del públic, i va repassant els casos i el mecanisme, la dinàmica és bastant semblant, no? També insults homòfobs contra ella i també llançant-li objectes contra una ballarina trans que participava al seu concert. I d'un altre cas, que ens toca de ben a prop i ens els estimem molt també, els Svetlana. Ara fa un any, durant un concert a la Festa Major de Torelló, la Júlia Díaz i el Roc Bernadí també van ser agredits, també amb glaçons, com fades ara aquest cap de setmana, mentre cantaven a l'escenari.
Roc, bona tarda.
Bona tarda, guapos, com esteu?
Doncs home, tristos, perquè veure això fa entre pena, ràbia, fàstic i... no sé, a tu et sorprèn? Quan veus que fades els passa això, malauradament et sorprèn o penses no, és que és el pa que s'hi dona ara últimament?
Bueno, és el que dius, que malauradament no sorprèn, hauria de sorprendre, no?, perquè és el que esteu dient, que com pot ser que algú tiri una pedra, una persona que puja a un escenari i fa un concert, no?, o sigui, és com, no es pot entendre, però malauradament no sorprèn, perquè mira la llista que estava llegint la Judit.
Mm-hmm. Sí, sí.
Tu, vosaltres, quan us va passar això l'any passat, a Torelló, ho veu viure en aquell moment com que us estaven agredint, o no arribes a ser conscient d'aquesta... Perquè, clar, estàs allà a un escenari, amb els focus, la música...
Tu concentrat amb el teu xou, saps?
El públic, en el fons, la majoria, que t'estan animant. I quan passa això, ets conscient del que està passant?
No, la veritat és que no. La veritat és que, clar, de cop et sents com molt desorientat i més que res, nosaltres també anem amb ballarines i jo recordo molt... Ens va passar una cosa molt similar al que, els ha passat a Fades ara aquest cop, també. Cada cop llencen un glaçó i veus que no acabes d'entendre què està passant, llavors veus que te'n llencen un altre i veus que te'n llencen un altre i que passa entremig del cap de les ballarines o així i jo recordo doncs, la mirada amb que, de les ballarines en plan, hòstia, tio, és que estem en perill, saps? I això és, a mi, del que em va ser més greu, tio, perquè a més tens gent a responsabilitat teva que
clar, clar.
Bueno, és això, que posa el cos en un escenari, és una vulnerabilitat molt bèstia i ha de per si, i més quan ets gent pues, que formes part d'un col·lectiu dissident o que surts de la norma, encara més.
Estava pensant en això que deia la Judit, de tots els casos, que no es faci cultura, no? Una cultura com es va posar de moda de defecar les piscines, us en recordeu?
Ui,
un estiu
sí.
Que tothom defecar... Que diguis, no, ara aquests...
Ara anem a tirar
una tendència, un patró,
sí,
no?
Sí, una tendència, un patró, que no comenci a ser això, cultura fatxa, que es practica impunament.
Clar, a vosaltres no us ha passat una altra vegada, per sort, no? O sí?
A veure, no ens ha passat, toco fusta i mira, i l'altre dia teníem un concert també a Olesa que només arribar i em poso les mans al cap perquè ja veus quan l'ambient és un ambient pues, d'això, de machis, no? Perquè bàsicament, bueno, jo no sóc cap antropòleg ni res, ni sóc cap expert, però ja s'olora una mica l'odi quan tu arribes a un lloc i veus que hi ha gent que semblen d'una altra època, que està ple de machis, que dius, hòsties, aquests en qualsevol moment se'ls va la olla, no? Després és el que dieu també vosaltres i el que deia la Marta de la Rierada, no? Que quan un cop comencen els nostres concerts, per sort hi ha molt la tendència que allà es crea una tropa de fans i de seguidors que crea en un ambient supersegur i superagradable. Però, clar, ningú treu que a última fila hi hagi un gilipolles que de cop agafa i et tira un gel. Però, clar, també són... És coses... El que deia la Francesa, per exemple, també que la cantant a l'Instagram i molta gent que són covards, no? Perquè al final agafa i tira un gel. Hòstia, jo què sé, si tens algun problema, pues digue-ho, comunica't, tal. O si no t'agrada, pues agafa i marxa. Però per què anar contra la integritat física d'una persona, és que has d'estar molt malament.
No, i el problema, Roc, és que això no té solució, perquè em dius, home, és que si van amb pistoles, doncs mira, posem uns arcs detectors de metall i no entraran les pistoles,
total.
Però clar, els glaçons...
Ara què prohibiràs els glaçons?
Ara begudes calentes només, els concerts de Svetlana, no.
No, clar, no, això, no hi ha una solució...
També pot fer mal,
no, exacte, si no et tiraran la beguda
sí,
calenta.
Bullent,
si
no,
però jo crec que la solució és més a llarg termini, que és educació, clar, sobretot clar. Resistència, i jo ara ja començava a veure també per Instagram i tal, d'hòstia, si cal, pues, autodefensa i defensar-nos. I jo ara també ho parlava, que dèiem, hòstia, doncs jo què sé, fa uns anys a la Zoe, quan la van increpar alguna cosa així, ella va agafar i li va tirar el peu de micro, saps? O sigui, vosaltres teniu glaçó, o sigui, al final fa molta pena cridar la violència, però un s'ha de defensar també, no? I al final el que no poden fer és que amb la por aconsegueixin que nosaltres no continuem ocupant aquests espais. Per tant, d'alguna manera, tots hem de lluitar per mantenir-los.
Doncs... Roc, no sé, fa
bueno,
molta,
el problema
molta
també
pena,
és que sembla com una moda, però jo crec que el que està passant és, en part, té una part de bona notícia, i és que col·lectius o gent com Fades, com Svetlana, com tots els que heu citat, mica en mica es va obrint el camí i podem ocupar els escenaris més de mainstream, de festes majors
però
i tal.
No que abans... Però no pot passar que alguns d'aquests grups diguin, escolta, a mi no em surt a compte que em rebentin la cara.
Home, evidentment, clar, evidentment. I és molt lícit també que l'altre dia Fades agafessin i diguessin, bueno, prou ja cancel·lem el concert perquè
home,
és que no té cap sentit. El que passa és que entre tots ens hem de fer costat i si cal, doncs jo què sé, anar tots a defensar Fades al proper concert que facin. No sé, pensar maneres perquè no ens releguin, perquè no ens fotin fora, perquè això és el que aconsegueixen. Però bueno, hi ha una bona notícia, és que estem ocupant escenaris de grans escenaris de festes majors i això provoca pues, que es despertin agressions com aquestes. aquestes, no? I al final, doncs, no sé, l'única queda és organitzar-nos, fer protocols com explicaven els de la Rierada i intentar agafar aquestes persones i llavors, quan s'agafin aquestes persones, denunciar-les, evidentment, i que comencin, pues, jo què sé, a anar a la presó, aquesta gent.
Doncs sí, Roc, ens veiem la setmana que ve i a veure si amb una mica més d'alegria.
Molt bé, guapos, sí? I tant.
Però,
un petó.
Una abraçada
forta.
Abraçada, adéu, adéu.
Vinga, va. Vint minuts per les 5 i atenció perquè avui, 25 de juny de 2026, neix una revista digital cultural. Cada cosa ho complica. Revista ja és difícil, si és digital és... I en cas, si és digital cultural ja... I atenció, encara més. No té nom.
Que fem tu aquest camí senyal.
No té nom. És una plataforma per la crítica cultural que es diferencia de la resta per l'ús de pseudònims. Anna de Bretanya, Pau Marcial, Cora Quin, Bernat Rocafort, tot això són...
noms inventats.
Gent que no existeix.
Ah, mira.
Tot això al Consell de Redacció, entre els quals hi ha un nom que sí que és real, que és el del Marçal Girbau. Marçal, bona tarda.
Bona tarda.
Què pon en tu DNI?
Efectivament.
Sí? Marçal Girbau? Sí? No ens estàs...
Sí. Vaja, no que ets, jo sàpiga,
no
ets, sí.
No ets Lluís Pasqual fent la veu de Marçal Girbau?
Home, això giraria, eh? Des d'un punt de vista de guió...
Seria divertit.
No sé, però...
Seria divertit.
Sí.
Bé, escolta, Marçal, ets filòleg, occitanista, director del Festival Barnasants, però per què neix això de no té nom? Què vol dir no té nom?
No té nom és una revista de crítica cultural que neix després de constatar que a casa nostra, en el nostre estimat país, costa molt últimament de trobar crítica realment honesta, realment sincera, i la prova d'això és que si ens hi fixem, la majoria de crítica que hi ha en els mitjans generalistes i en aquests especialitzats, si fem un cop d'ull, és crítica majoritàriament positiva. I clar, és molt simptomàtic, no? Perquè de veritat que tota la producció cultural que hi ha a casa nostra és tan bona avui, justament en els temps que corren, és sorprenent. I vam arribar a la conclusió que segur que hi ha múltiples causes que fan que hi hagi una absència galopant de crítica equilibrada. Segur que hi ha moltes causes, però una de les quals és que, com deia la cançó d'en Lluís Llach, tenim un país tan petit que tots ens coneixem i la confiança va fàstic. I per tant costa molt que realment... Ja no és un tema de pressions econòmiques, de lobbies... No. És tan trist i tan... I alhora tan senzill com que el crític i el criticat moltes vegades mantenen una relació molt propera o la podrien mantenir eventualment i, per tant, automàticament es creen unes relacions, uns contactes que fan que sigui molt difícil poder-ho dir tot com caldria, no?
El que passa que quan tu llegeixes un crític, clar, necessites també... Vaja, necessites. Tu saps qui és aquella persona i, per tant, li dones ja el no sé si dir, el valor que tu entens que aquella persona té.
La qualificació.
Té una trajectòria. Clar, aquí de cop i volta, si ara poses a opinar el Josep Maria de les Corts, que no saps qui hi ha darrere i potser hi ha una eminència... però no ho sabem, qui si és una eminència. Com podem donar aquella crítica com de dir, ah, mira, el Josep Maria de les Corts, jo li foto cas, i diu que això és una merda.
És que no li has de fer cas. És un altre dels errors. És a dir, la crítica no serveix per sentenciar. La crítica no estableix doctrina. La crítica és un prisma, és un punt de vista que ha de servir per fer de contrapunt a favor o en contra, és igual, però que en tot cas el que fa és complementar.
Però en tot cas, tu estàs convençut que a Catalunya avui pràcticament no hi ha crítica negativa.
Hi ha àmbits on és escandalós. L'àmbit de la música, l'àmbit del teatre... Hosti, és més, en l'àmbit de la música, la majoria de crítica negativa sempre és d'artistes de fora, que curiós. És sospitós, no?, com a mínim. Clar, de veritat que tota la producció que es fa de música en català és d'alta qualitat? De vegades la crítica negativa que hi ha al nostre país és el silenci, que això també diu molt. I això provoca coses, en el fons, molt negatives, jo diria molt negatives tant per la indústria, si és que es pot anomenar així, la indústria cultural, com pels mateixos artistes, perquè ha deixat d'haver-hi jerarquies i una autoexigència, perquè en el fons ningú no té por que allò que farà, allò que publicarà, allò que presentarà, rebi cap tipus de retret o de crítica. No hi ha por d'això, i com que no hi ha por d'això, tampoc hi ha una certa exigència.
La Montse Barderi anava fent una mica que no amb el cap.
Bueno, primer, enhorabona per la iniciativa. Estarem atents a tot el que escriviu i benvinguts a aquest ecosistema periodístic, que també està molt bé que us dediqueu a la cultura, que falta moltes veus aquí. Però sí que és veritat que hi ha crítics que es mullen molt, com el Julià Guillamont, com el Pons Puigdevall o el Jordi Llobet. El que sí que trobo faltar, en canvi, són crítiques amb autoritat. Jo crec que la figura del crític ha de tenir una autoritat, és a dir, has de saber qui és, has de saber per què la seva opinió és important, perquè té una trajectòria important a darrere, i argumentar el que diu. O sigui, l'exabrupte no serveix.
No, clar.
I en aquest sentit penso que sí que has de saber el que llegeixes, des de quina línia editorial ve i quina és la persona que t'ho està defensant. Però jo crec que hi ha autors que s'han, crítics que s'han mullat molt. I allò que deies de, és una opinió més, és un prisma més, jo crec que això ho feien molt bé els filòsofs grecs distingint doxa i episteme. Una cosa, el coneixement, que és allò que la persona pot dir amb raó de ser, i l'altra, una opinió més. I un dels problemes que a vegades diem de volem fer una democràcia millor és que no totes les opinions valen el mateix. Per mi, un estudiant de BUP que faci un treball de la Wikipedia, diem que aquell autor és, i ho copia, i després digui que és molt maco o és molt dolent o no li ha agradat o no ha arribat o no m'ha emocionat o no m'ha commogut, no m'interessa en absolut. En canvi, hi ha persones que m'interessa molt el que diguin, però trobo faltar sobretot dones amb autoritat que ens diguin quines coses val la pena llegir. I això és un problema que tenim de fa molt temps, les dones escriptores sobretot.
Montse, perdona, per respondre el que dius, fixa't que diria que ara no sé si ho diré bé, perquè hi ha un dels noms que no he retingut, però crec que la majoria dels noms que m'has parlat de crítics són crítics de literatura, si no recordo.
Sí, sí, jo sóc escriptora i és el meu àmbit. Igual que tu, en Bernassat, sí, m'imagino que el teu àmbit és més aviat la música, per això has posat els referents musicals.
Però sí, però també he parlat de teatre. En literatura, encara hi ha certa crítica, i de fet, nosaltres mateixos li diem en el manifest que hi ha, jo diria, excepcions que confirmen la regla, no? Vull dir, fins i tot has dit aquests tres noms, i fora de la literatura hi ha gent com en Joan Bordeus que fa crítica, jo diria, molt honesta. Vull dir, no estem dient que no existeix cap mena de crítica honesta al nostre país, però sí que la sensació és que hi ha un cert desequilibri fruit de l'ecosistema cultural que tenim un país petit, etcètera, etcètera. I després hi ha un altre element que em sembla molt important del que dius, i és que no només és que hi ha una autocensura, sinó que de vegades en la crítica també hi ha molt d'ego, que forma part d'això que has comentat tu, del tema de les signatures. Voldria remarcar una cosa important. No Té Nom no és una revista d'anònims. Per escriure No Té Nom has de passar el filtre del Consell de Redacció, i el Consell de Redacció, evidentment, és qui s'encarrega de, per alguna manera, de llegir, editar, avalar, digue-li com vulguis, les propostes que arriben. I som nosaltres, com el Consell de Redacció, que evidentment fem aquest filtre que em sembla necessari per qualsevol publicació que es vulgui seriosa. Però, massa vegades la signatura té més importància que el contingut. Això també passa. I no passa res per admetre-ho. I, per tant, no deixa de ser un exercici complementari a l'existència, diguem-ne, a la crítica actual existent, fer un exercici, si vols, un joc, fins i tot, perquè no deixa de ser un joc intel·lectual, de veure què passa perquè hi hagi propostes, diguem-ne, de crítica que darrere no tinguin un nom i cognoms, diguem-ne, Fafaell, sinó que tinguin això, un pseudònim que, d'altra banda, és un recurs llargament utilitzat en la nostra tradició literària, que remunta, diguem-ne, segles enrere, i que per dir-ho, gent de nivell com Josep Carner feien servir sense cap mena de problemes.
Marçal, estàs ja preparat per les primeres trucades de digue'm qui és aquest? Això passarà.
I aquest és en Bernat de qui sigui, de Rocafort.
Sembla pensar que anaves a dir Bernat de Déu. Ell ja ho fa amb un blog, no, per això?
No té cap problema el Bernat de Déu en fer crítiques negatives, em sembla.
No té cap problema, clar.
Entonces, vull dir que tenim referents, que...
Però quina és la... O sigui, tu trobes a faltar que en la situació actual hi ha veus que falten i que es fa falta de coratge o per capelletes culturals...
No, és que jo trobi a faltar,
O perquè no es diuen les coses clares, o que l'escrit és molt més important de que per qui el signa... Quin seria el buit que creus que fa aquesta revista cultural que no tingui el panorama cultural català actual?
Doncs el que fa aquesta revista és donar espai als mateixos crítics que ens han vingut a veure i ens han dit, hòstia, no puc dir tot el que penso en el meu mitjà.
Però això és purisme, no? O sigui, la cosa aquesta purista, jo com a escriptora la veig molt, no? De persones que critiquen molt, per exemple, les grans editorials, i després veiem com presenten els manuscrits a les grans editorials que critiquen amics. Vull dir que aquest purisme cultural, de vegades, jo m'agradaria
veure'l. Però em sorprèn que dius això. És a dir, hi ha crítics de mitjans de comunicació, que ara podríem dir noms i cognoms, que a vosaltres us han acostat i us han dit no m'atreveixo a dir el que penso perquè tal o perquè qual.
No és que no m'atreveixi, és que hi ha un element important, no és un tema de, insisteixo, del poder, del lobby, de, és que aquesta editorial...
No, sap greu escriure el que penso.
Correcte, perquè després em trobaré amb el personatge en qüestió, amb el criticat en qüestió o la criticada en qüestió d'aquí 3 dies de no sé on i tindré problemes.
Home, però si no és valent, no?
Sí, però una cosa...
Això del país petit.
Si tu t'insulten, està molt clar qui ets i has de dir-ho, no? I no passa res si està documentat.
Montse, si t'insulten...
Sí, jo encantada.
Insults no cal.
Si em diuen, això és dolent,
perfecte. Si t'insulten, et fan un regal, Montse. El problema és si et fan una crítica fonamentada i és lapidària. Aquest és el problema.
Queda clar que és una qüestió que genera molt debat i que és interessant.
Us seguirem amb interès.
Ho llegirem amb interès perquè, home, esperem...
La prova és que ens seguireu amb interès.
Evidentment, perquè promet...
Per avaluar-vos i criticar-vos després,
també.
Pel que ens dius, també.
Però ho farem anònimament o...?
No,
Marçal, de veritat, ens feia gràcia comentar-ho. Creiem que és molt interessant i, evidentment, que ho llegirem perquè potser sí que comencem a llegir coses que no havíem llegit
estem
abans.
Estem oberts a que ens ho sorprengueu i a que ens interesseu.
Estarem pendents de l'Anna Bretanya, del Pau Marcial, Cora Quin o Bernat Rocafort.
Aquest m'ha agradat, el Bernat Rocafort.
Bernat Rocafort, no? Mola molt. Marçal Girbau, gràcies per atendre la tarda de Catalunya Ràdio.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Farem una pausa, seguim la tarda.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
Et demanarem fer mates.
Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosar.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa. música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiainés.cat.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa? No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I ara callada no, al revés. Ara és quan has de xerrar més. Sí, clar. Roger Carandell, què estàs buscant?
Bona tarda.
Digues la veritat.
Estic buscant la vegada que em vaig posar botox al front i a les pates de gallo, que en diuen, per ensenyar-li a en Garriga, perquè parlàvem d'aquest tema fa
és
una estona.
És que compta, eh?
Semblava el Jafar, el malvat
sí,
d'Aladín.
No hi tornaré, perquè...
Quant temps fa que tu vas fer?
Ara, ja fa una mica, va ser
el
març.
El 22?
Març del 23.
Encara es noten els efectes o no?
Al cap de 6 mesos t'ha marxat l'efecte, que aquest és el
trampa.
Tema que t'agrades... I al cap de 6 mesos et vols tornar a punxar.
Però i tu no hi vas tornar, eh?
No hi vaig tornar perquè, tot i que el resultat era...
Espectacular.
Era evident, no em va agradar la forma que em van quedar les celles.
O sigui, el problema són les celles, per tu.
Et queden celles de dolent.
Sí, de zapatero, una mica.
Sí.
No de dolent, vull dir que...
Ara.
Perquè té una forma molt característica.
Com bastant arquejades. Sí. I ara veig a tothom qui s'ha punxat, segons com es punxen, tenen les celles de dolent, que diu la Marta.
Ostres. I és que jo mi... aquestes coses tinc...
Em sento molt boomer, perquè jo em vaig fer l'elèctrica per treure'm pèls, i vaig anar i em van fer la primera, i dic, perdó, això que m'acabeu de fer, tot cada pèl serà així.
Perquè ja podeu parar, no?
Diu, sí.
La làser, no?
No, jo vaig fer l'elèctrica.
Ah, quina abans?
Doncs ho deixem aquí.
L'elèctrica com era?
L'elèctrica era una mena de barra petita que
posaven
a dintre del porus. I
no pinta gens.
Ai, ja,
pela, pela.
Però d'aquí al botox ja podria fer-m'ho perfectament sense por.
Juliana Canet, com estàs?
Hola, molt bé.
Quina rebella vas tenir?
La rebella que tu també vas tenir, em penso, que també crec que és la de molta gent. Grupet d'amics,
sí,
una casa,
correcte.
Un sopar a l'aire lliure,
una piscina,
una mica d'antimosquits, i a funcionar.
Ui, porto Uala. Les cames més picades.
Sí.
I no me'n vaig adonar, eh? Mai vaig adonar i l'endemà. I tu, Marta?
Cap picada.
Molt bé.
Cap picada de mosquit
ve
i
sencera.
Cap gran notícia. Jo vinc sencera i no vaig fer absolutament res.
Escolta, veniu molt guapos avui.
Espera, et puc dir què em deia la meva filla? El dia 23 a la nit. Em deia, però mama, qui és la rebella? I deia, ve la rebella, ve la rebella. I em va dir, qui és la rebella? I ens vam inventar, una festa.
La castanyera,
tot
de la vella Quaresma i la rebella.
Ens vam inventar una nova tradició. I t'ho volia compartir.
La rebella.
Doncs m'agrada molt. Però escolta, que esteu molt guapos i no és per botox avui, eh? Es pot explicar o no?
Home, portem aquí una capa de pintura de maquillatge que ens han fet a la tele.
Però
a
la Juliana la noto com més natural.
Perquè se l'ha tret.
Jo em vaig a fer desmaquillat.
Ah, perquè dic que la Marta sí que la noto com...
Jo la penso aprofitar al màxim.
Clar que sí.
Ah, sí?
Home, per un dia que vas ben allò. Per un dia que t'ho fan.
A mi si m'aguanta fins demà, no...
No, és una guarrada.
Deixaràs el coixí marró.
Marró.
És vital per la pell desmaquillar-se.
No respira.
Aquest riure és patrimoni nacional, eh? El de la Montse, sí, és increïble.
Doncs mira, com una gallineta.
L'has fitxat o no?
Està, bueno, aquí la tenim. La penúltima setmana de temporada.
Molt bé, clar que sí, per perquè sorprendre.
Aquí no s'acaben mai les temporades.
Tot és cíclic.
Tot s'enganxa i ens anem fent els relleus i endavant amb el programa. Què tenim avui, el que no surti? Tenim review de revetlles?
El que tenim és una pandèmia d'enamorament, Francesc. Les nostres
doncs
pandèmies
si
estan totes ennoviades. S'ha de vigilar. Jo necessito... O sigui, em vull tancar en un búnquer. Un búnquer antipandèmia d'enamorament, perquè em fa por intoxicar-me. Trobar-me de sobte ennoviada. Això, Francesc, et despistes i ja estàs dintre. Mascareta, gel hidroalcohòlic...
Totalment. Tu faràs obrir tancar d'ulls i et trobaràs al costat... Epa, què ha passat aquí?
S'ha de vigilar, s'ha de vigilar. Ho portes bé o no, tu?
Que les nostres famoses enamorades.
Si t'està passant a tu o no.
Ja fa tant de temps que estic a la presó de l'amor, Francesc. No hi he marxat mai.
Ja ha perdut la clau, eh? L'han tancat a dins i han tirat la clau.
Em fan mal els canells.
Tens cadena perpètua?
No ho sé, això no s'ha fet mai.
Perquè jo fa massa temps que estic en règim obert, ja, eh?
No cridis al mal temps.
A les 6 arriba el que no surti. Montse, moltes gràcies per venir avui.
Una plaer, que moltes gràcies.
Bulletí de les 5, ara venim.